Avui, dilluns 5 de setembre del 2022, comença el curs escolar i també comencem una nova temporada de ràdio local des de COPE Lleida. Soc Ricard Álvarez.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Doncs mira, dilluns avui ja comencem setmana, també comencem la nostra temporada de ràdio local. Us vam deixar la segona quinzena de juliol i tot l'agost, sense programació local, però hi tornem a estar, eh? Ja saps que ens pots escoltar a través de les freqüències modulades que tenim al territori lleidatà, però també a través d'internet a cope.es o descarregant-te gratuïtament l'aplicació al teu telèfon mòbil i pots anar allí escoltar en directe i ficar... vull escoltar l'emissora de Lleida, i llavors et sortirà, eh? Com ha anat l'estiu? Doncs moltes coses han passat, però s'ha fet curt. Vaja, no ho sé tu, a mi se m'ha fet curt. Cada any se'm fa més curt. No sé si vol dir que cada vegada tenim més anys, que això també és una realitat, o què, però se m'ha fet curt i calorós. I calorós. Avui no, però demà parlarem amb l'Armando Álvarez i ens ha d'explicar tot una ristra de rècords i xifres i coses mai vistes que ens quedarem amb la boca oberta. Però abans de tot això, avui et dic que a hores d'ara estem ja a 30 graus a la ciutat de Lleida, que ara marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica, que avui dilluns, doncs, home, seguirem amb una programació que ja coneixies, des de les 12:20 fins a arribar a les 2, però que hi ha algun canvi, alguna cosa que es mou. Per exemple, avui, els dilluns, des d'aquesta setmana, els dilluns estaran amb nosaltres des de Q2 Consultors, amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez, que tradicionalment estava amb nosaltres els dimarts. Però hi haurà el Joel, que ens ha de posar somriures a les cares, com tots els dilluns. També hi haurà el Joan Ramon González, amb els bocins d'història, i ens plantarem a les 2 de la tarda, parlant d'esports, arreglant el món, vaja, perquè al final els esports, de les coses importants són les que menys ho són. Però, bueno, ens serveix, eh?, per parlar, per trobar-nos amb la gent, per escolta, que aquell no li ha passat, no van fer gol, o no va entrar a la cistella a l'últim segon. Mira, ens ajuden. Parlarem d'esports els dilluns a la nostra radiografia amb l'Albert Escobar, amb el Xavi Pérez i amb la Vanessa Ortega. Abans, però, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, com et deia, ja amb 30 graus a la ciutat de Lleida. Saïd Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida, intervals ennuvolats amb nuvolositat d'evolució diurna i al Pirineu, probabilitat de xàfecs i tempestes al llarg de la jornada, sense descartar-ho tampoc a la resta de la província. Temperatures sense canvis significatius, arribant als 32 graus de màxima a Lleida capital, 31 a Balaguer, 30 a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. A més, vent de component est fluix amb intervals de moderat. Per demà dimarts, esperem cel poc ennuvolat amb alguna boira i interval matinal de núvols baixos. Temperatures en general en ascens, arribant fins als 34 graus a Lleida capital, 33 a Balaguer, 32 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. També ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. I ara l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, que ja saps per on començarem.
COPE Lleida. Estàs informat.
Tal com t'havia ja avançat a l'inici del programa, avui és també el nostre primer dia i coincideix amb l'inici del curs escolar 2022-2023. Un curs escolar que, a part de començar abans, una setmana abans, més o menys, també té unes xifres i unes particularitats. De fet, a la demarcació de Lleida, aquest any, avui, han entrat 36.483 alumnes entre educació infantil i educació primària. Això implica que n'hi ha 1.042 menys. Ja fa anys que ens estan anunciant la baixada de natalitat i ara sí que es comença a veure clarament els alumnes d'infantil i primària. No així els de l'ESO, que no començaran fins dimecres, que n'hi haurà, doncs, 19.110, i que això suposa encara un increment aproximadament de 455 alumnes. Bé, aquest curs comença encara com si fos un allargament del curs anterior pel que fa, doncs, a les històries extraescolars o extra fora del dia a dia. Ja sabeu com vam acabar el curs passat amb el conseller i els sindicats, sabeu com ha anat l'estiu i el que volem ara és veure com s'ha començat i, de fet, què passaran els propers dies. Per això avui està amb nosaltres la portaveu d'usted, que estés a Lleida, la Rosa Aguilar. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, sempre ens diuen que l'estiu és llarg. Suposo que se us ha fet curtíssim,
eh? L'estiu, pel que fa als professionals, especialment als equips directius, ha estat molt curt.
És curtíssim.
Ha estat molt curt perquè han hagut d'assumir uns canvis que no solament afecten els drets laborals dels treballadors, sinó que, a més, afecten tota la gestió i organització en els centres.
Clar.
El curs comença abans. El conseller ha continuat defensant que sí que hi ha hagut prou temps per preparar el curs. Sabeu que els professionals, una de les seues queixes ha estat que l'avançament no permet preparar l'inici de curs adequadament. Hi ha hagut un cap de setmana pel mig. Per tant, molts professionals han arribat a 1 de setembre al centre. Molts s'incorporen nous a la seva destinació, i per tant han tingut 2 dies per situar-se en l'espai del nou centre i per situar-se amb els nous companys i per preparar, si es pot dir d'aquesta manera, el curs.
No, i preparar l'aula, els materials, que en 2 dies, entre reunions i tot, no hi ha temps.
És que no hi ha temps material, malgrat que, com deia, el conseller ha insistit molt en que hi ha hagut prou temps, perquè ell ho ha justificat en què s'han avançat els nomenaments del personal, s'han fet molt abans els nomenaments, i per tant tothom hauria de poder estar a 1 de setembre a la seva plaça, però l'avançament dels nomenaments de la plantilla no ajuda en absolut.
Clar,
a preparar el curs, perquè els professionals s'incorporen a 1 de setembre.
Rosa, vam acabar el curs passat amb mobilitzacions, amb vagues. N'hi havia de convocades per aquest inici de curs. Finalment s'han desconvocat. Per què s'han desconvocat? A quin acord heu arribat?
S'han desconvocat perquè, sorpresivament, quan ens asseiem amb una mediació per pactar els serveis mínims de cara a la vaga del 7 de setembre, que ja sabeu que teníem situada una vaga el 7 de setembre perquè no s'havia arribat a cap acord, doncs sorpresivament el departament, el conseller i la seva mà dreta, la directora general, es presenten a la mesa amb una proposta per tancar un acord, i la proposta és el retorn de la segona hora electiva a tots els professionals de primària i de secundària, un retorn que l'esperàvem des del curs 2017, perquè allí en aquell moment amb la consellera Ruiz vam signar un acord de retorn de la primera hora electiva amb el compromís que se'ns tornaria la segona hora al curs subsegüent. Això no va arribar mai, malgrat que hi havia fins i tot un acord en seu parlamentària. I, per tant, la línia vermella per als sindicats era precisament el retorn d'aquesta segona hora lectiva. L'última proposta del departament al mes de juliol, bastant avançat al mes de juliol, va ser que se'ns tornaria a primària per aquest curs que comencem i a secundària el curs següent, i la part social ens vam negar a signar aquest acord perquè creiem que si en el seu moment se'ns va retallar tots per igual, doncs se'ns havia de tornar a tots el mateix curs. Llavors, sorpresivament es presenten amb aquesta proposta d'acord i van valorar els sindicats la proposta, no sense debat,
yeah.
No sense debat, perquè sembla que podria semblar que ens conformem amb poca cosa, val? I per tant no va ser fàcil tampoc arribar a un consens, però vam estimar que era molt important acceptar aquesta proposta, però afegint un tercer punt en l'acord que es va signar, un tercer punt en el que la part social el que demanem és reduir aquesta hora lectiva amb la injecció de 3.500 professionals més al sistema a partir de l'1 de gener, però a més durant aquest trimestre, o aquest primer trimestre, fins al 31 de desembre, doncs posar damunt la taula les altres reivindicacions molt importants que tenim i que formen part de la plataforma de reivindicacions que ha estat motiu de les darreres vagues, posar-los damunt la taula i anar-los negociant, calendaritzar aquestes negociacions i anar prosperant en la seva negociació i tancament d'acords.
La data límit que ho posa és el 31 de desembre,
eh? Per nosaltres és el 31 de desembre. Caldrà ser flexibles, caldrà veure si la voluntat negociadora o aquest canvi d'actitud de la conselleria respecte dels sindicats i aquesta nova voluntat que està demostrant de negociació i d'arribar a acords, doncs si això es va mantenint, doncs
però,
els sindicats.
Però vull dir que
d'altra manera també serà més flexible.
Si podeu arribar a un acord abans, millor. Tampoc cal esperar allò el dia 30 a la tarda, corre que demà s'acabi. O sigui, si al novembre es pot arribar a un acord, sí, perfecte.
Clar, no, és que nosaltres ja haguéssim signat aquest acord que hem signat ara, ja l'haguéssim signat al juny, que ja hauria sigut lo seu, perquè tindríem les plantilles confeccionades durant l'estiu, amb aquests 3.500 professionals més i els horaris confeccionats en base a aquesta plantilla. Ara tot això es complica, perquè a 1 de gener haurem de tenir, i per tant durant les vacances de Nadal, a molts equips directius els tocarà treballar i de valent, i els docents també s'hauran d'adaptar, haurem de canviar horaris, etcètera. Per tant, això es podia haver signat.
No, evidentment, i segurament hagués anat molt millor, però ja saps que ens acaba de complicar-nos la vida. Rosa Aguilar, sí. Portaveu d'Usted que estés. Escolta, que parlarem, d'aquí en avant, parlarem sovint, perquè veig que el panorama no està estabilitzat ni molt menys. Vull dir que hi ha negociacions per aquí al mig en les properes setmanes, propers mesos, i veurem com va, bueno, com si arriba tot a bon port. Et faig una consulta de bola de vidre, allò de futur, vull dir que sense que ningú sapiguem. L'any vinent se seguirà començant amb aquestes dates o tornarem a les dates anteriors?
Una de les... tota la lluita que portem sindical no només està enfocada als drets laborals dels treballadors, sinó a d'altres temes molt importants que del terreny pedagògic, no? Tenim més recursos per l'escola inclusiva. Tenim, a més, ara sabeu, un procés d'estabilització pel personal interí que és molt important. Per tant, hi ha coses que no tracten de la butxaca del treballador o dels seus drets laborals estrictus sensus. I una d'aquests debats que s'ha de fer és justament repensar el calendari. És a dir, la part social tenim molt clar que cal una racionalització del calendari, i potser això implica començar a 1 de setembre, però també cal tenir en compte les temperatures que tenim. Fa 40 anys ningú s'imaginava que tindríem calefacció a tots els centres. Ara tenim calefacció i ningú s'imagina un centre sense calefacció. Per tant, a lo millor hem de començar a pensar que cal adequar els centres per a poder assumir l'activitat lectiva en períodes de més calor. I hem de repensar moltes coses. I, per tant, un dels treballs de batalla d'aquest curs és justament convèncer a l'administració que cal repensar aquest calendari, no com ara, que ha estat una imposició, que fins i tot el Consell Escolar de Catalunya va fer una recomanació en el seu moment de moratòria a aquest curs, deixar el calendari com estava per anar repensant de cara al curs vinent. I això és el que hem de fer, repensar durant aquest curs el calendari, si és adequat a aquest avançament, si cal tirar pel model més europeu de cada 6 setmanes lectives 15 dies d'aturada.
Aquest debat és molt profund, Rosa?
Exactament. Però
no és professors i alumnes, això, és famílies també i empreses.
Correcte. És que, correcte. S'ha de fer un debat profund i s'hi ha d'implicar molta gent, però sobretot s'ha de fer aquest debat, perquè ens hem situat en debats col·laterals que no tenen res a veure amb els aspectes pedagògics.
Totalment
d'acord. Els empresaris de l'hostaleria se queixen perquè les famílies no han pogut fer vacances ara aquesta primera quinzena, quan hi ha moltes famílies que optarien per anar a la platja la primera quinzena de setembre, per exemple, no?
Sí.
Que si els professionals tenen massa vacances. Tots aquests debats no són pedagògics.
Totalment.
És a dir, el debat pedagògic sobre el calendari, sobre racionalització de calendari, no l'hem fet, i aquest és el que hem de fer.
Rosa Aguilar, portaveu d'Usted, que estés a Lleida. Com sempre, gràcies per atendre'ns, i ja et dic, seguim parlant, eh? Tenim la línia oberta.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Arribem a les 12:35 minuts. De fet, és un debat profund, molt profund, que espero que si es fa, si s'acaba fent, es faci com Déu mana, com ha de ser, no només mirant quatre coses o amb polítics posant cullerada pel mig, perquè canviar tot aquest model implica canviar molta part de la societat. Al final, el curs escolar marca moltes coses a la vida d'un municipi. I per tant, si es fa aquest canvi de model o de calendari, espero que es miri ben a fons. Ja t'explicava que hi ha 1.042 alumnes menys d'infantil i de primària a la demarcació de Lleida. De fet, el departament d'ensenyament ha tancat l'escola mossèn Ramon Muntanyola, als Omells de Nagaia, i la de les Ventoses a Preixens. Hi ha quatre escoles rurals més que tenen menys de 10 alumnes. Les de Tuixent i Puigverd d'Agramunt, les dues amb 9, la de Tartareu, que en té 8, i la de Tírvia, que en té 7. A tot això, durant aquesta propera setmana, parlarem també de com se les estan ingeniant les escoles per fer que els alumnes no surtin a les 2:30, perquè ja saps que durant tot el mes de juny hi ha jornada intensiva. S'ha de fer, doncs, s'ha de buscar monitoratge, fer activitats, etc. En parlarem durant aquesta setmana amb alguna directora d'un centre educatiu, però ja t'avanço que segons les escoles n'hi ha que no, però n'hi ha que els hi està sent molt difícil poder quadrar horaris, contractar gent o organitzar activitats per poder fer aquestes històries. I què acaba passant? Doncs que hi ha mestres que acabaran fent de monitors de lleure a les tardes en alguns centres. Veurem com va la història. Per cert, que coincidint amb aquest inici de curs, hi ha més d'una cinquantena de persones, entre pares i veïns, que han protestat avui dilluns a les portes de l'escola Els Planells d'Artesa de Segre, a la Noguera, contra un professor conflictiu assignat a una línia de P3. S'ha desplegat una pancarta i s'han concentrat al carrer durant l'entrada de mestres i alumnes. La majoria de les famílies afectades per aquesta designació d'aquest docent no han portat els fills a classe perquè consideren que no té competències i es tracta d'una persona de caràcter complicat i difícil relació. De fet, és el mateix docent del qual t'informava d'una història similar fa, ara no recordo si 2 o 3 cursos, perquè amb el tema de la pandèmia el temps ja és difícil de saber si fa poc o molt, però a Barruera. Però també apunten que aquest mateix mestre ja ha tingut problemes a Artesa de Segre els anys 2004 i 2005, a Tremp, a Sort i a la Vall Fosca. L'alcalde d'Alòs de Balaguer, Lluís Soldevila, diu que els pares l'únic que volen és deixar els seus fills tranquils a l'escola i marxar tranquils.
Deixar els fills a la porta del col·legi i quedar tranquils i amb confiança. No, en aquests moments no la tenen. La solució ens les ha de donar el departament, la quina sigui.
Bé, del tema de l'inici de curs i ensenyament, ja et dic, en seguirem parlant aquesta setmana. Canviem de tema, perquè també hi ha desenes de caçadors que s'han declarat en vaga a Lleida mentre els senglars causen danys a cultius. Ha sigut una protesta el primer dia de la temporada de caça major contra la norma de la Generalitat que obliga a notificar les batudes. Més de 40 s'han concentrat a Oliana i sospesen noves mobilitzacions. És un tema complex en el que, per exemple, anem a escoltar a Ramon Comes d'Unió de Pagesos.
Hi ha comarques que no poden sembrar panís pel senglar, perquè saben que se'l menjaran, saben que no ho colliran, ho colliran molt poc. A més, perquè inclús han volgut repoblar el lloc, però el lloc què farà? Que, pues, se menjarà abans un cavall o corders o, a lo millor, alguna vaca o algo, que no pas un senglar, perquè ho té molt més fàcil i més bo.
Per la seva part, Xavier Rivera és un caçador de Gerri de la Sal que també ens explica la seva situació.
El cavalí li va tot de cara, l'abandonament de les activitats agràries al món rural i la baixada de les batudes i les caseries per falta de gent, doncs, bueno, menjar en tenen, aigua en tenen i pressió en tenen molt poc. I això prolifera amb uns extrems increïbles.
És una altra de les realitats del territori, quan el que fem és descompensar el que és l'ecosistema, i llavors no sabem per on acabarà petant, però acaba petant sempre, perquè al final l'ecosistema es va regulant sol. Però l'ésser humà, la persona, som especialistes en entrar als ecosistemes i acabar de desestabilitzar aquests ecosistemes, i hem de buscar solucions. Com dèiem, ara el llop ja no és la solució. Antigament potser ho era, hores d'ara no. Acabem amb una notícia econòmica, i és que, com ja sabràs, t'han avisat, i si no t'han avisat, ho has notat segur, la inflació puja molt. Però quan és molt? Doncs mira, 4 vegades més que els salaris a Lleida. De fet, els convenis d'aquest 2022 preveuen un increment mitjà d'un 2,58% als salaris. Però és que els preus han pujat, com a mínim, en el que portem d'any, 10,4%. No és manera, eh?
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Som recent aterrats, acabem de començar la nostra programació del 2022-2023, i mira, aquí va un petit canvi, petitet. Ja saps que des de fa unes quantes temporades, els dimarts, teníem el nostre advocat, parlàvem de temes d'advocats des de Q2 Consultors. Doncs ara ho farem els dilluns, ho farem just en aquesta hora, i ho farem igual, amb els experts de Q2 Consultors, que els trobes a internet a www.q2-consultors.com, que ja saps que tenen oficina a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida. Aquí a Lleida estan al passeig de Ronda número 57, i que, escolta, jo crec que un primer contacte, com sempre et dic, és bo de fer-lo per telèfon, que a més és fàcil i ràpid. És el 973-28-28-18, 973-28-28-18. Per qualsevol tema, fins i tot, escolta, és que tinc un dubte de... Tu truques, i si no et poden ajudar, ja t'ho diran. Però vaja, difícilment, crec que no et podran ajudar. Ens acompanyarà aquesta temporada també l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Sembla ahir que parlàvem, que acomiadàvem la temporada. Guaita, ja estem aquí al setembre i ja hi tornem, eh?
Sí, sí, ja tenim... No te diré que oblidat, perquè no cal l'estiu, però ja, com aquell que diu, tenim en perspectiva el Nadal.
I tant que sí. Josep Lluís, escolta, qui no han estat quiets del tot aquest estiu són els polítics, i el juliol, que nosaltres ja estàvem de vacances, es va aprovar un paquet de moltes coses al govern espanyol, però una d'elles, que segurament, com tu m'apuntaves, no ha sigut l'estrella o ha passat desapercebuda, té a veure amb una cosa que tu em vas descobrir i que l'hem explicat moltes vegades, que era la llei de la segona oportunitat, que tal com estava plantejada era viable, i crec que era molt encertada. Anem a recordar que era la llei de la segona oportunitat, de manera breu, i després m'expliques com ha quedat la història.
Pues la segona oportunitat era una figura que apareixia dintre de la normativa, diguem-ne, concursal, que permetia que les persones físiques fossin empresaris o no empresaris, complint una sèrie de requisits, pues arribessin a alliberar-se, arribessin a perdonar-los, per dir-ho d'alguna manera, els deutes que hi havia, i que poguessin recomençar de nou a través d'aquesta, pues això, segona oportunitat. I això, com bé dius, ha canviat notàriament. El juliol, abans de marxar, el Parlament aprovava una sèrie de reformes a la llei, i ara, a finals d'agost, ha quedat validat definitivament, i entrarà en vigor en breu, en molt breu. La reforma ha vingut una mica, en bona mesura, determinada per una obligació de directives comunitàries, no? La idea era que evitar que una persona tingui una situació permanent d'aquesta aquesta situació de que estàs en un embargament complet i permanent, no? Però, i a més, era una mesura, la de la segona oportunitat, que sempre jo n'havia parlat positivament. Va aparèixer l'any 2015, primer me la miràvem amb desconfiança, perquè dèiem, això no pot ser, això és massa bonic, evitar aquella mena de maledició de que deuré de manera permanent i universal amb tots els meus béns presents i futur. Inclús aquesta situació positiva se va afiançar l'any 2019, quan el Tribunal Suprem va dir que tots els deutes, i tots els deutes vol dir també les administracions públiques, doncs tenien que passar per aquesta figura. Però ara hi ha hagut una sèrie de canvis molt importants. Alguns de tipus formal han sigut positius, i alguns jo crec que de fons han sigut negatius. Negatius en el sentit de que s'ha restringit, s'ha reduït les deutes que puc perdonar. Algunes restriccions podríem trobar-les lògiques, és a dir, si jo he matat amb una persona i correspon indemnitzar-li, que aquest deute no pugui quedar eliminat de més. O deutes derivats de responsabilitat extracontractual, com puguen ser accidents laborals, o deutes derivats del deure d'aliments, d'aliments als fills, doncs això podria tindre un cert sentit el que desapareguessin. Però els deutes de l'administració també s'han quedat molt reduïts, amb un sostre, amb un màxim de 10.000 euros. 5.000 euros fixes inicials i de la resta de deute, un màxim del 50%, amb un màxim a la seva vegada de 5.000 euros. Per tant, com a molt, 10.000 euros a Hisenda o 10.000 euros en Seguretat Social, tant això ha quedat molt reduït. La part positiva és que, formalment el tràmit previ que hi havia davant de notari i càmeres de comerç s'ha suprimit, amb la qual teòricament hem d'anar més ràpid, també ens estalviarem aquestes despeses. Aquells concursos, aquelles persones que ja hi hagin pres tot, que ja hagin executat la seva vivenda i tot, pues aquestes persones també hi haurà un camí privilegiat, més ràpid. També, com a cosa positiva, si abans hi havia dubtes de si la vivenda o no quedava inclosa amb això, actualment està clar que la vivenda pot quedar exclosa, és a dir, podré guardar la meva vivenda, no me caldrà subhastar-la, complint una sèrie de requisits. Així també podré conservar algun tipus d'actiu empresarial per persones que tinguin una activitat professional. Sempre, i quan complim, insisteixo, això no és gratuït, una sèrie de requisits, i sigui un deutor de bona fe.
Clar.
I com a qüestió també positiva, abans, quan calia fer un pla de pagaments, era durant 5 anys, aquests 5 anys han quedat reduït ara a 3, i abans també jo no podia repetir una segona oportunitat fins al cap de 10 anys més, i ara m'ho deixen repetir al cap de 5 anys.
Caram.
És a dir, puc una altra vegada tornar
a... Sí, de totes maneres tampoc tenteu la sort, que...
No. Però jo crec que me quedaria, no sé si és una visió una mica pessimista, crec que no, jo me quedaria amb l'aspecte negatiu. Evidentment, cada persona tindrà la seva particularitat, l'aspecte negatiu de que haver desaparegut aquesta generació d'agenda social, pues jo crec que l'interès quedarà notòriament reduït amb moltes persones.
De totes maneres, fixeu-vos que el Josep Lluís ha dit unes quantes vegades segons uns criteris. Per tant, la llei de la segona oportunitat no desapareix, es modifica, i per tant, si creieu que us podeu beneficiar d'aquesta situació, de la segona oportunitat, avui més que mai, perquè amb aquests canvis, abans ja era complicat entendre-ho i seguir els processos, però avui amb aquests canvis encara més, s'ha d'anar a buscar un advocat perquè t'ho expliqui, i a més perquè t'ho expliqui a la situació de cadascú, perquè és que cadascú és diferent i hi ha molts, molts matisos, el Josep Lluís ens ho ha explicat. Per tant, 973-28-28-18, 973-28-28-18, Acudos Consultors t'atendran de manera personalitzada, el Josep Lluís Gómez i el seu equip. Josep Lluís, escolta, doncs res, ja hem inaugurat aquesta nova temporada, ens escoltem d'aquí una setmana, el dilluns, altra vegada.
Sí, dintre d'una setmana, i aquells que encara estiguin de vacances, pues enhorabona,
i tant,
que continuïn disfrutant.
I tant que sí, una abraçada.
Adéu, Ricard.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs va, que ens durà a la una, com ho ha estat fent les darreres temporades, els dilluns, el Joel Carnicer, que per cert, és que no, anava a dir, és que hem parlat poc aquest estiu, no, és que hem parlat gens, o sigui, no hem parlat gens, aquest home volta pel món i no hem parlat gens, jo no sé si es recordarà com ha de començar, com no ha de començar, si té veu, si no. Joel Carnicer, què tal, bon dia?
Bon dia, Ricard!
Mira, avui et perdono perquè sé que acabes d'aterrar, quasi literalment, però et vull veure més aquí als estudis, eh?
Sí, ja aniré fent cap, home, però, bueno, que és el que té ser un escriptor de prestigi, que un fa el que pot i bon pot.
I, ja ho saps. I anàrquicament, sense horaris.
Exacte, a lo loco.
Bueno, Joel Carnicer, escolta, com ha anat l'estiu 2022?
Pues molt bé, ha sigut un estiu fantàstic, un estiu en el que ja he fet 30 castanyes, ja me declaro quasi a la tercera edat, i la porto amb dignitat, eh?
A l'edat tercera, a l'edat tercera, com deien a Plats Bruts.
Exacte, a la tercera, de moment encara no tinc cap cana, vull dir, bé, no...
Oi, vigila, que quan comencen a sortir no sé què passa, que en surten moltes.
També t'he de dir que jo els errors... És veritat que és més estrany.
Ja, jo també sóc ros, però es veuen, ja t'ho dic. Allà on queda
per. Ja farem el possible perquè no es vegi.
Bueno. Comencem temporada. Nosaltres anem a parlar amb el Joel Carnicer, ja saps que el que farem és tot el possible per posar-te un somriure a la cara. I ho fem amb dilluns, justament per això, perquè té molt mala fama el dilluns, té molt mala fama, i més aquest, que han començat les escoles, que han començat una setmana abans, és que sembla que s'hagi acabat l'estiu de cop del tot, si no fos per les temperatures, eh?
Sí, ha sigut increïble, però bueno, és el que ha tocat aquest any i ja està, a veure com anirà. Bueno. Tot i que crec que, en certa part, ha sigut una mica un error començar abans pel tema de les vacances, perquè
sí.
Més gent de la que em pensava començar de vacances al setembre.
Bueno, mira, el Pirineu de Lleida, ja ho hem dit, un 25% menys de reserves.
Clar.
O sigui, que s'ha notat que ja sent... És una bona època, el setembre, per fer vacances.
Sí.
Ja no està tan jo massificat, sí. I de temperatura encara és bona.
Sí, però... també es dirà que és una mica un enigma, perquè si vols anar a lloc de platja també et pots engarxar el pit.
Jo ja n'estic fins al gorro de la platja, però vaja, no... No sé, bueno, això va a gustos.
Pues,
jo no sé.
Pues mira, si estàs fins al gorro, deixa'm començar amb aquesta notícia, que a lo millor t'alegra una mica la vida, que diu que un porc senglar surt del mar i mossega una dona a una platja de la Marina Baixa.
Sí, sí. A més, això que t'estiu ha passat un parell de vegades. Però...
És veritat, però bueno, com que tampoc volia abusar de les notícies d'estiu, tot i que n'he buscat moltes, m'ha fet molta gràcia de com va sortir, com si fos Terminator.
Oh, però és que tu fixa't, abans, quan nosaltres érem joves, anava a dir, tu encara ho ets, del mar, pues, com a molt, a vegades, allò, sortia una balena, un dofí, un peix, ara surten porcs senglars.
Sí, ara el món està canviant, i em sembla molt correcte, perquè és que, a més, si et fixes en la foto, surt el... Ui, amb el vídeo que hi ha, surt el porc senglar disparadíssim. És a dir, és com si fes hores que està al mar. Saps?
Cuidao, ja a la primera senyora que va agafar pel mig diu, o t'apartes o et mossego.
I com que apartes o t'aparto.
Clar, la gent es van quedar parats, pues, mossegada.
Però és molt graciós per com s'escriu la notícia, no? Perquè diu, va sortir de l'aigua i ràpidament va atacar la dona i va fugir.
Oh, clar.
I llavors a mi me va donar la sensació de... Saps aquelles pel·lícules de la màfia que van amb un cotxe i disparen i marxen corrent?
Sí, igual.
Pues potser la missió del senglar era aquesta, era mossegar aquesta dona i marxar corrent. Tia, però alguna cosa que havia fet.
Abans de que m'identifiquin, no em facin una foto, però és curiós, perquè fixa't, està gravat en vídeo, en fotos. És curiós com canvien les coses, eh?
Increïble, però bueno, molt divertit. La veritat és que me sangro per la dona, però jo vaig riure molt. Com aquesta, si m'he donat compte que me comencen a agradar les notícies una miqueta cruels, no molt, una miqueta...
A veure, ja.
Me fan el doble de gràcia, i segurament aniré a l'infern, però bueno, és igual. Diu, un robot trenca...
Un robot trenca un dit al seu rival, un nen de 7 anys.
Com un robot? A veure, a veure.
Jo us explico.
Això, explica.
Us ho explico. Això ha passat a Moscou, vale? O a Moscou,
Moscou. Català,
que diu que estaven fent una partida d'escacs entre un nen de 7 anys molt bo, per l'edat que té això, i un robot, i anant a veure qui guanyaria la partida. Mm. Vale? Llavors, bueno, el cas és que el nen havia guanyat la partida, el robot sembla que no li va acabar de sentar molt bé i li va trencar un dit.
Vaja.
Vale? Llavors, diu que li va enganxar el dit a la partida quan el nen estava col·locant una peça al seu lloc.
Déu-n'hi-do. Jo
però
ho sento.
Però me fa molta gràcia perquè la multa només és de 1.000 euros i 6 punts del carnet.
1.000 euros i 6 punts vol dir que pot, si l'empresa ho considera oportú, seguir treballant i seguir conduint. Si els
correcte,
tenia, si els tenia perquè... tots, pot seguir conduint.
Correcte. Llavors, jo crec que no són molts per un consum de drogues massiu i portar un autobús ple de cotxes.
És que, és però... que clar, el problema és aquest, eh? O sigui, bueno, el problema ja ho és en general. Si va conduint, és igual si va conduint un vehicle buit, perquè s'estampa contra una altra persona que ve bé i ja tenim el problema, però sobre si portes un autocar escolar, ja m'explicaràs. Ja m'explicaràs.
Sí, és el que. Bueno. Que bueno, que Déu-n'hi-do. I ara anem al món de les mirades de la discoteca, que pues, tots i totes en algun moment o altre ho hem viscut això, d'anar a una discoteca, veus algú que et pot agradar i dius, bueno, a veure què... si hi vaig, sí. Si no hi vaig, si vindrà ella, si vindrà ell, què passarà, no?
Bueno, això era abans, doncs, eh? Avui en dia vigila, eh? Amb el dels consentiments, sí. I aquestes històries, eh? Que ha canviat molt, això.
Correcte, ha canviat molt. És per això que dic la notícia, perquè diu que una discoteca prohibeix als usuaris mirar-se sense permís.
Ja està, és la manera.
Vale? Llavors diu, el local anima els clients a interactuar entre ells, però avisa que sempre hi ha d'haver consentiment verbal previ. Llavors, clar, si abans eres... tienes juego, estudias o trabajas, sí. Ara la presa de contacte serà et puc mirar.
és que
i la veritat és que a mi me sembla una mica inquietant dir-li a algú, perdona, et puc mirar? El següent pas és, puc colorar el teu cabell?
No, el següent pas és, bueno, ara que ja t'he mirat, mira, no m'interessa.
Ja, llavors, ho trobo com molt surrealista de dir qui és el geni que ha inventat que està prohibit mirar fixament algú per cridar la seva atenció.
Bueno, és que, llavors... a veure, el problema és que és tan complex i problemàtic que jo crec que s'ha banalitzat i s'ha fet una caricatura de la problemàtica real. És a dir, tot el tema de les agressions masclistes i tot això, evidentment, es condemnen i està mal fet i s'ha de perseguir. Perfecte. Ara, als nivells que s'ha arribat de... primer has de demanar permís per mirar una persona... Què vols que et digui? És que estem molt malament, eh? Estem molt malament.
Correcte. Però també és veritat que és graciós analitzar una mica el fenomen de les discoteques i veure els subgrups que hi ha, perquè moltes vegades et trobes també el típic grup de nois, normalment són nois, que són uns voltors i
que
es queden allà al voltant.
Sí.
Les dones, deixant-les una mica intimidades.
No, que sí, però fixa't el nivell. O sigui, hem passat del blanc al negre, ara, o del negre al blanc, és igual. O sigui, sí, en lloc de buscar una cosa que vagi bé, no. Si abans era un problema per un extrem, ara ho serà... un problema, però per l'altre extrem.
Correcte.
En fi.
Correcte.
Bueno, va, que et quede un minutet i tens acudit, que no n'hem parlat. No sé si...
Sí, és veritat, i aquest a mi m'ha agradat molt. Però, bueno, deixa'm relacionar aquesta notícia amb l'altra, i és que diu que una dona, obro cometes, diu, no vine aquí para que me miren.
Ah.
¿Vale? I llavors diu, hombre ciego fue acusado de incomodar a una mujer en el gimnasio.
Hombre ciego.
Hombre ciego. ¿Vale? Llavors... us explico, us faig una mica d'un resum, ¿vale? Resulta que estava al gimnàs, un home sec, estava al gimnàs i estava llitant les seves colles, i una dona es va sentir totalment intimidada i va dir que aquest home l'estava mirant tota l'estona. I que ella no podia estar al gimnàs així, claro, quan un home l'estava mirant tota l'estona.
No? Ni ha pestanyado,
llavors, quan li van cridar l'atenció... clar, llavors, quan li van cridar l'atenció a l'home, li van dir, l'home, el tal Pete Gustin, va dir, no, perdona, és que jo sóc sec, no sé de què m'estàs parlant.
Hòstia, quina situació, mare de Déu.
Llavors és una mica una mica
surfista, però... Ja m'agradaria veure't, ja m'agradaria.
Ja m'agradaria.
Recordo que fem un espai d'humor, eh? que ja és prou trist, tot plegat, però...
De fet, és com aquell xiste tan dolent que avui us donaré una doble ració de xistes, que és aquell que dos amigos ciegos se encuentran y uno dice, hosti, diu, ojalá lloviera. Y el otro dice, ojalá lloviera también.
Però això no era l'acudit, no?
No, aquest no era l'acudit. Vale. Aquest és una ració doble. Aquí,
sí, aquest era el bonus track. Bueno, va, pues venga, anem per l'acudit.
Pues anem per l'acudit. Diu que dos amigos se encuentran y uno le dice a otro, diu, oye, diu, ¿te gustan mis gafas nuevas? Dice, pues mira, pues no mucho. Diu, es que son progresivas. Ah, diu, entonces ya me irán gustando.
Bueno, va, almenys aquest te l'has preparat. Bueno. Joel Carnicer, posem somriures cada dilluns, eh? Que tinguis bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos una semana en la que vamos a conocer qué respuesta va a dar la Unión Europea al cierre del gasoducto Nord Stream 1 que une Siberia con Alemania y que distribuye hasta ahora cerca del 40% del gas que consume Europa. Tenía que haber reanudado su suministro este pasado sábado después de unos trabajos de mantenimiento, pero Rusia no lo ha hecho. Se justifica pues hablando de averías y reparaciones que tiene que acometer, pero vamos, es el enésimo pulso que echa Putin, que hace que crezca además el temor de que más pronto que tarde cierre definitivamente el grifo del gas a través de esta tubería. Todo esto coloca en una situación muy crítica al conjunto de Europa, a las puertas además del otoño, donde preocupa el suministro, pero también el precio tan elevado que está alcanzando la energía. Dos puntos que van a tratar este viernes los ministros del ramo que se van a reunir en Praga. Hay quien dice que en Bruselas estarían barajando poner un límite al precio del gas ruso para que no se pueda comprar a partir de cierta cantidad o incluso dejar ya directamente de contar con el gas de Moscú y tirar el invierno con las reservas que tenemos, que ahora mismo están en torno al 80%. Son medidas más drásticas porque la de reducir el gas en toda Europa en un 15% hasta la primavera, como ya se ha decidido, pues no parece que vaya a ser suficiente. Aquí en España ya sabes que esa reducción es del 7%. Tanto los hogares como la industria están exentos de cumplir ese ahorro energético. Una industria que se está viendo ya muy afectada por los altos costes de producción. Un ejemplo, el sector cerámico español, que es la tercera industria con mayor exportación de España. Han aumentado, sí, han aumentado las exportaciones, pero la actividad industrial ha caído, sin embargo, en un 9% porque debido a lo que cuesta hoy día todo, han tenido que ralentizar la producción e incluso pararla. Y es que fíjate, en 2020 estas empresas gastaban 280 millones de euros en gas. En 2021, más del doble, ya llegaron a los 678 millones. Y en este 2022 pueden incluso superar los 2.000 millones entre gas, electricidad y derechos de emisión de CO2, algo que desde luego es inasumible para el sector. Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana Fernando Roche, el presidente del grupo cerámico Pamesa. Una de sus filiales se ha visto ya obligada a parar y pide al gobierno alternativas al modelo energético actual.
Estamos en una situación muy, muy complicada. Si el precio del gas no se reduce, o buscamos alternativas, ¿no? No tomamos decisiones. Si no queremos alternativas a la energía del gas con otras, como el fracking, la nuclear, el carbón, pues estamos condenados de depender de otros.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector cerámico, pero vamos, que se está dando en otras muchas industrias. Empresas como Arcelor, Michelin, la papelera Saica, Volkswagen y otras muchas se han visto obligadas ya a parar, han tenido que reducir su producción o directamente no la han reanudado tras las vacaciones. Todos coinciden en que es mejor parar a pagar una factura desorbitada. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Hoy ha sido Cataluña, el miércoles se unirá Madrid y Castilla-La Mancha, o el jueves, por ejemplo, Aragón y Cantabria. Entre este lunes y el próximo, todas las comunidades autónomas darán comienzo al curso escolar, unos 8 millones de alumnos en total en toda España. La principal novedad educativa de este año será la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, que empezará a aplicarse en los cursos impares. Esto trae un cambio en los contenidos de los libros de texto. Además, con una inflación superando el 10%, se calcula que la vuelta al cole será hasta un 30% más cara este año. Y atención a esta sentencia y la polémica que abre. Una juez de Huesca ha absuelto a una conductora que dio positivo en alcoholemia tras arrollar con su coche a una mujer que iba en patinete. Absuelva a esta conductora porque no mostró ante los agentes policiales síntomas de ebriedad a pesar de haber dado positivo en esa prueba de alcohol. La magistrada alega que, según el Supremo, con una tasa inferior a 0,60 en aire, hace falta demostrar si el alcohol afecta o no a la capacidad del conductor, y esto dice en el juicio no quedó acreditado. Y del exterior contamos que al menos 10 personas han muerto y 15 han resultado heridas en un apuñalamiento múltiple ocurrido en pleno centro de Canadá. El suceso ha tenido lugar en una zona aislada con fuerte presencia de población indígena. La policía busca a dos hombres de 30 años como principales sospechosos de este ataque, que ya consideran intencionado. Creen que ambos están armados. Y el Consejo General de Cáritas Española ha sido recibido este mediodía por el Papa en audiencia con motivo del 75 aniversario de su fundación. Francisco les ha animado a continuar desde sus capacidades y potencialidades en su labor caritativa con los más necesitados, para que puedan encontrarse a sí mismos, así como su lugar en la sociedad. Y hoy se cumplen 25 años de la muerte de Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad. Actualmente son 4.500 y están presentes en 133 países.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nadal y Alcaraz por un puesto en los octavos del Open USA.
Después de las derrotas de Davidovich y de Carreño, solo nos quedan Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Los dos buscan en las próximas horas su clasificación para octavos de final. Nadal lo va a hacer contra el estadounidense Tiafoe a eso de las 8 de la tarde, y Alcaraz contra el croata Silic en el último turno del día, ya de madrugada en España. Por cierto, que tras la derrota de Medvedev, los dos españoles y Casper Ruud tienen opciones de salir como números uno del mundo. En fútbol, mañana comienza la Liga de Campeones. El Sevilla va a recibir al Manchester City con la visita de Erling Haaland. Lopetegui está ahora mismo en rueda de prensa. Le acaban de preguntar por si se arrepiente de haberse quedado esta temporada.
Bueno, nosotros creo que nos quedamos, es el cuarto año que estamos aquí. Hemos hecho historia en los tres años anteriores y trabajaremos para seguir haciéndola. No, las historias se escriben al final de los cursos.
Mañana juega también el campeón de la Liga de Campeones, el Real Madrid, que lo va a hacer en Glasgow frente al Celtic.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? A punt d'arribar als 7 minuts per sobre de la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Comencés a escoltar el Migdia de COPE Lleida. Des d'ara fins a arribar a les dues. De totes maneres, et recordo que a nivell de programació local estarem amb tu de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Hores d'ara amb 30 graus a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida, intervals ennuvolats amb nuvolositat d'evolució diurna, i al Pirineu, probabilitat de xàfecs i tempestes al llarg de la jornada, sense descartar-ho tampoc a la resta de la província. Temperatures sense canvis significatius, arribant als 32 graus de màxima a Lleida capital, 31 a Balaguer, 30 a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. A més, vent de component est fluix amb intervals de moderat. Per demà dimarts esperem cel poc ennuvolat amb alguna boira i interval matinal de núvols baixos. Temperatures en general en ascens, arribant fins als 34 graus a Lleida capital, 33 a Balaguer, 32 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. També ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 8 minuts per sobre de la una. Busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, ens han copiat o els hem copiat. Sigui com sigui, avui també ha començat el nou curs escolar, almenys a Catalunya, 2022-2023. A la demarcació de Lleida
Hi ha 36.483 alumnes d'educació infantil i primària que avui han anat a les escoles. Això és 1.042 menys que el curs anterior. Ja fa dies que ens avisen de la baixada de la natalitat, una baixada que de moment no s'està notant a l'ESO, que puja amb 455 alumnes. De fet, el dimecres començaran a l'ESO 19.110 alumnes a la demarcació de Lleida. Aquesta caiguda demogràfica el que ha fet és que el departament hagi hagut de tancar l'escola mossèn Ramon Muntanyola, els Omells de Nagaia i la de les Ventoses a Preixens, i que hi hagi quatre escoles rurals que tenen menys de 10 alumnes, les de Tuixent i Puigverd d'Agramunt, amb 9, la de Tartareu amb 8 i la de Tírvia amb 7. A més, els alumnes de 4 i 5 anys d'educació infantil, abans li deien P4 i P5, és una altra de les novetats del conseller, que es veu que eren capdals, perquè si no el sistema educatiu no funcionava. Abans li deien P3, P4 i P5, ara li hem de dir I3, I4 i I5. I d'altres... bé, anava a dir una paraula que millor no la diguem en aquestes hores, però d'altres històries... si perd el temps a canviar el nom a coses que ja existeixen i ja tenen un nom i tothom les entenem, doncs anem a canviar-li el nom perquè així també presumptament justifiquem que estem aquí pensant i millorant el sistema educatiu. Bé, com et deia, els alumnes de 4 i 5 anys d'educació infantil I4 i I5 del Col·legi Joan Maragall de la Bordeta de Lleida, avui dilluns l'han hagut de començar a la ludoteca municipal del Parc de l'Aigua, a casa, a causa... sorpresa, eh? A causa del retard en la renovació i ampliació de les aules d'infantil. Que una obra dugui retard, es veu que és una novetat, això. O sigui, quan marxen de vacances al juny, no van preveure que les obres no estarien llestes, juliol i agost. És molt demanar ja que tinguem previsió, és a dir, hem de fer uns canvis, doncs, sisplau, si he d'adjudicar aquestes obres amb algú, una de les clàusules que li he d'exigir, que és que estan jugant amb diner públic, que és diner de tots, una de les clàusules que he d'exigir és això: el dia 1 de setembre ha d'estar llest. I els que es presenten han de complir aquesta clàusula. Si jo tinc una empresa i crec, vinc a estudiar quines feines s'han de fer i veig que no ho tindré, doncs ja no em presentaré. Si em presento, hauré d'acatar. I, si no compleixo aquesta clàusula, una sanció econòmica. Repeteixo, és diner públic. És potser el diner que s'hauria de tenir més cura a l'hora de gastar. Doncs no. Això és una història d'aquest any, però podríem tirar enrere i cada any en trobaríem. I a d'altres escoles, només t'estic explicant la de Joan Maragall a la Bordeta, a la ciutat de Lleida. Però vaja, estan passant més coses. Què està passant, per exemple, a Artesa de Segre? Doncs que una cinquantena de persones, entre pares i veïns, han protestat aquest matí a les portes de l'escola, els Planells, d'Artesa de Segre, contra un professor conflictiu assignat a una línia de P3 o de I3. S'ha desplegat una pancarta i s'han concentrat al carrer durant l'entrada de mestres i alumnes. La majoria de famílies afectades per aquesta designació d'aquest docent no han portat els fills a classe perquè consideren que no té competències i es tracta d'una persona de caràcter complicat i difícil relació. Es remeten als antecedents del mateix docent en altres cursos i centres de la mateixa demarcació de Lleida. Per això no preveuen portar els seus fills al centre fins que es deixi sense efecte el nomenament d'aquest docent, que, de fet, ja diuen, va tenir problemes a Artesa de Segre, el 2004 i el 2005, a Trem, a Barruera, a Sort, a la Vall Fosca, entre d'altres. En aquest sentit, lamenten que la majoria de les escoles on ha estat assignat ha calgut posar un docent per supervisar-lo. És a dir, que tenim pocs mestres, però n'hem de gastar un extra perquè vigili a l'altre, perquè faci la feina o perquè no faci el que no ha de fer. I això ja fa cursos que està passant. Conseller, això re a dir. L'alcalde de Alòs de Balaguer, Lluís Soldevila, sintetitza el que realment volen els pares.
Deixar els fills a la porta del col·legi i quedar tranquils i amb confiança. No, en aquests moments no la tenen. La solució ens les ha donat el departament, la quina sigui.
home, la quina sigui tampoc, però una, que estem a dia 5 de setembre, el curs ha començat i tenim el problema, un problema que ja sabien que tindrien, que segur que hi ha algú ja els havia dit, escolta, que aquí tindrem aquest problema, però és igual, escolta, comencem, a veure què passa, que passi el temps, que passi el temps. Hi ha un altre focus de problemes, amb el tema, canviant de tema radicalment, tema de caçadors, t'ho explicava abans. Els caçadors estan en vaga. Estan en vaga mentre els senglars segueixen causant danys als cultius. De fet, tornar a trobar un equilibri amb aquest ecosistema resultarà complicat, però la protesta és contra la norma de la Generalitat que obliga a notificar les batudes i a d'altres històries. La veritat és que és difícil posar-se d'acord, però, per exemple, Ramon Comes, d'Unió de Pagesos, explica quina és la situació a hores d'ara.
Hi ha comarques que no poden sembrar panís pel senglar, perquè saben que se'l menjaran, saben que no colliran, o colliran molt poc. A més, perquè inclús han volgut repoblar el lloc, però el lloc què farà? Que, pues, se menjarà abans un cavall o corders, o a lo millor alguna vaca o algo, que no pas un senglar, perquè ho té molt més fàcil i més bo.
Bueno, clar, és que el llop també ha evolucionat. Escolta, si tinc dos preses per caçar, per menjar, però una cor més que l'altra, doncs anirà a la que no cor tant, no? O sigui, aniré a la que no em costi tant, el que et deia. El desequilibri de l'ecosistema el generem les persones i ara és difícil posar-hi remei. Xavier Rivera és un caçador de Jarrí de la Sal.
El jabalí li va tot de cara, l'abandonament de les activitats agràries al món rural i la baixada de les batudes i les caseries per falta de gent, doncs, bueno, menjar en tenen, aigua en tenen i pressió en tenen molt poc. I això prolifera amb uns extrems increïbles.
Bueno, veurem com va evolucionant tot plegat. Abans ens en reiem, perquè és veritat, aquest estiu hi ha hagut més d'una notícia de porcs senglars sortint del mar. Exactament no sé d'on venien, per les platges, i algun d'ells, doncs suposo que per assustar-se, doncs acabar atacant a persones que estaven a la platja. Però vaja, que així, aquesta és l'actualitat. I també t'explicava que la inflació puja 4 vegades més que els salaris a Lleida. Els convenis que s'han tancat aquest any tenen una pujada mitja d'un 2,58% i la pujada entre d'altres, a la cistera de la compra, combustibles, energètiques, etc., estem parlant de més d'un 10%, més d'un 10%, per tant, és 4 cops. A tot això, la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha trobat la tecla de la solució. Perquè el que vol és fer un pas més per combatre la inflació i proposa limitar els preus dels aliments bàsics. Ha detallat que vol arribar a un acord amb les grans distribuïdores i els consumidors per aconseguir fixar un topall a determinats productes, entre 20 i 30. Jo crec que aquí vindrà el problema, en determinar quins són els productes bàsics. Quins són? En qui li preguntarem per saber què són els productes bàsics? Amb un nutricionista? En qui li preguntarem exactament? Amb un polític? En qui li preguntarem? Perquè, clar, 20 o 30, clar, com a exemple ja ha posat la llet, el pa, els ous o la fruita. Evidentment, la fruita i els vegetals i les hortalisses són bàsics, com ja ens han explicat, però també les llegums, també, en fi, molts altres. I segur que no arribarem a un acord, seguríssim. Perquè qui no menja carn dirà que la carn no, qui menja carn 5 vegades a la setmana dirà que sobretot, etc etc. Sigui com sigui, quan tu o jo ens n'anem al supermercat, tu mires i tu remires i ja busques marca blanca, busques totes les ofertes del 2x1 o el 3x2 o el que sigui, i així tot, quan arribes a la caixa, passes tot per l'escàner i et diuen el total, dius, caram, ha tornat a pujar. Després de mirar-me-ho i remirar-me-ho i d'estar-me d'algunes coses, pago una mica més que la setmana passada o que fa 2 setmanes. Aquesta és la realitat. Va, que fem una pausa rapidíssima i està amb nosaltres el Joan Ramon González.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Encara sí, que posem rumb cap a 2:15. Estem estrenant temporada de ràdio local a Lleida des de COPE Lleida. I aquest espai sí que no canvia ni de dia, ni d'hora, ni de persona, ni de nom. No canvia de res, vaja. Perquè a més tenim moltes coses per parlar. Els dilluns ja saps que els bocins d'història ens acompanyen, que a mi, com et deia, cap a 2:15, i ho farem amb el Joan Ramon González, vaja, amb el titular. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Pues molt content de tornar-hi la temporadeta nova de bocins d'història. A més, un dilluns, comencem igual que los nanos a l'escola.
Sí,
nosaltres aquí comencem el curs, a més, de la temporada. I bé, contents d'espero retrobar a molts dels oients a l'altre costat del micro i que continuen amb aquesta fidelitat que ens han demostrat fins ara i que el que tenim preparat ara i durant aquesta futura temporada doncs els continuï agradant i continuïn col·laborant també, continuïn animant-se a preguntar, a portar les seves coses.
Una de les novetats, que això no hauria de ser-ho, però ho és que comencem els estudis, que ja semblava que ens havíem desacostumat de fer ràdio des dels estudis presencial, que això del teletreball, sinó del telèfon i les videotrucades. Però vaja, on es posi això, que jo aixeco la vista del micròfon i va que el Joan Ramon González que es tregui qualsevol altra cosa.
No, no, i el mateix a mi, eh? És a dir, de deixar l'altra cosa de la peixera.
Clar, al final estàs a casa amb el mòbil... I... Bueno, no és el mateix. Sí, no, sí, no, que no. Has de venir fins aquí, però sí, és una altra història.
I fa més calor aquí dintre que a casa. Bueno. Això és un altre factor, perquè encara estem a l'estiu.
Sí,
però veritablement, i veure els micros amb el logo de COPE, doncs sí, te dona més sensació de ràdio, perquè l'altre sembla com una col·laboració aquí, sembla doncs, que estàs més a que estàs a la ràdio.
Per cert, que sí que farem una novetat, aviam, sí que tindrem una novetat aquesta temporada, de fet, no és que sigui una novetat, però sí que anem a institucionalitzar-ho, per dir-ho d'alguna manera, o a regular-ho, i és que, de manera fixa, com a mínim, dels bocins d'història de tot un mes, un el dedicarem al turó de la Seu Vella. De fet, sempre ho hem fet això, el que passa és que no ho comptàvem, no? Igual havia 2 o 3 setmanes que en parlàvem 2 vegades i després durant 5 programes no, però ara hem dit, mira, escolta, saps què? Que el primer de cada mes anem a dedicar-lo al turó de la Seu Vella, perquè sempre hi ha coses per parlar, i si no n'hi ha d'actualitat podem tirar cap enrere i parlar de bocins d'història, però del turó de la Seu Vella.
Sí, sí, perfecte. Me sembla molt bona iniciativa i tot el que sigui divulgar patrimoni en general sempre és bo, però especialment de la Seu Vella, doncs, evidentment.
Clar. El turó de la Seu Vella, i parlant dels bocins d'història i d'aquestes històries, que és notícia, o ha estat notícia, per l'arribada de la campana anomenada Mònica a Terres de Lleida. Malauradament no està al lloc, no està penjada, però anem a explicar què és, o sigui, què és la Mònica, per què va marxar, què ha passat durant tot el temps que no hi ha estat, com ha tornat
I què passarà en els propers dies o setmanes? Què és la Mònica?
Maria, abans has dit una paraula que no m'ha agradat, que és, malauradament, encara no està posada a puesto. Jo penso que, sortosament, encara la tenim per veure-la a peu pla.
Bueno, clar, correcte.
És en aquest cas, perquè sí que havia hagut una intenció de pujar-la directament cap al campanar, però, en fi, el campanar, com tots els oients saben, doncs té la seva alçada, té una escala de cargol de 238 graons, i quan estigui col·locada al seu lloc, veritablement molta gent no pujarà i no la podran veure com ara la podran veure durant aproximadament un mes i mig, perquè és una joia, és una campana de l'any 1486 i que se considera de les campanes gòtiques de l'estat espanyol, si no la millor, de les millors. Per què això? Doncs ara que es pot veure-la en directe, tocar-la quasi bé i de tu a tu, vull dir, en directe de tu a tu, allà està el claustre, només entra la porta dels apòstols.
Li pots parlar i tot, ara.
Perfectament. I, bueno, de quan en quan se li pot donar un copet i sona, i sona d'una manera magnífica, que ho ara explicarem, no?
Haurem de posar un cartell, ja. No toqueu la campana.
Ja està posat. Això ja està posat, que es va col·locar de seguida. Doncs sí, el dia de Sant Ramon, el dia 31 d'agost, l'últim dia d'agost, van tenir l'agradable sorpresa de que la Mònica tornava. I tornava després d'haver estat despenjada des de l'any 2014, és a dir, que fa 8 anys que està fora del seu puesto. El que passa és que ja fa més anys que no sonava bé. I, de fet, des de l'any 2004 estava de baixa, podríem dir. No la feien sonar, no la feien tocar. Què va passar el 2004? El 2004, un dels campanòlegs més importants de l'estat, el Francesc Llop, valencià, i un dels que més la coneixen, el que l'ha valorat com una de les campanes millors, va veure que sonava malament i va comprovar que havia una esquerda. Aquesta esquerda feia que no solament el so fos dolent, sinó que cada vegada que es toqués, l'esquerda se podia anar fent més gran i podia acabar arribant a trencar la campana. Per això es va aconsellar que la campana deixés de tocar fins que es reparés. Com se repara una campana? Una campana, hi ha dues maneres de fer-ho. La tradicional és tornar-la a fondre, amb el mateix metall. Se torna a fer una campana amb un altre motllo, evidentment, i ja està. I morta el gos, s'acaba la ràbia.
Segur que canvia...
Totalment, la fons, desfàs tot. Clar, una campana com aquesta, amb tota la decoració que després explicarem el que té, ha estat un superpecat. És a dir, que en el cas de que no hagués hagut una altra solució, era millor deixar-la muda com un objecte de museu perquè la gent la pogués gaudir i veure-la, que no pas recuperar-la com s'ha fet al finalment gràcies a una tecnologia novedosa. Hi ha una sèrie d'empreses al centre d'Alemanya, al centre d'Europa, primer en Alemanya, però l'empresa que primer teníem aparaulada es va jubilar en el temps aquest que ha passat, sí. I al final ha fet una altra...
Són d'aquestes professions que també s'estan servint,
sí,
eh?
Sí, 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 correcte, correcte. I al final una altra empresa, que és la que va heredar una mica, diríem, aquesta tradició de l'anterior empresa alemanya, que està a Àustria, aquesta és austríaca, a Innsbruck, a prop d'Innsbruck, és la que fa una reparació en el sentit de que t'assegura que te manté la campana intacta, és a dir, queden les cicatrius, evidentment, de que ha passat pel quiròfan, per entendre'ns, però queda la campana ben conservada i recuperant el so, a la qual cosa és el que s'ha fet amb la Mònica. Clar, tot aquest procés no ha estat fàcil. És a dir, de fet, el 2014 va començar una mica el projecte, podríem dir Mònica, o el que van titular des de l'Associació d'Amics de la Seu Vella, Ara toquen les campanes. Per què van fer això? El 2014 es va restaurar la part inferior del campanar amb pressupost de l'Estat. El pressupost va sortir a licitació per 1 milió d'euros i es va adjudicar per 730.000 euros en números rodons. Clar, era una tercera part que quedava en buit. Clar, dius, hosti, normalment les obres...
Sí, després... sí. No és una cosa que abundi, això.
Clar, clar, llavors...
Sempre s'acaba passant,
sí,
de pressupost.
Sí, sempre s'acaba passant de pressupost, o s'ajusta molt més al pressupost, però una desviació... O sigui,
negativa.
D'una tercera part, dius, hosti, aquests diners...
Raríssim, això.
Són per Lleida i sembla que no s'haurien de perdre. Llavors van començar a moure fils, a veure si es podria, ja que està bé, fer com una segona fase dintre de la mateixa obra que fora... tot l'interior del campanar, repassar-lo i també arranjar-lo, i especialment l'atenció a les campanes. Les campanes actualment estan col·locades amb una moda que va passar als anys 70 del segle passat, que era treure-les de les finestres, fer una estructura metàl·lica a l'interior de cada plataforma i col·locar-les allí. Això és una moda que ve de precisament d'Alemanya, que és on tenen tradició alemanya de tocar campanes, però els campanars són concebuts en centre d'Europa d'una altra manera, és a dir, les campanes no es veuen, sinó que estan dintre, i llavors el que van fer és aplicar aquesta moda aquí. Aquesta moda no solament era nefasta per la tradició d'aquí, que impedia, més a més, que els campaners poguessin tocar-les normalment, els visitants poguessin gaudir de l'espai, perquè és impossible passar per aquells ferros. Fins i tot en alguns llocs, com a Santa Maria de Balaguer, que també es va fer, al canviar les campanes de lloc, van afectar la pròpia estructura del campanar.
Clar.
Per tant, era un tema que estava pendent d'arreglar i de resoldre's, i se'ns va ocórrer des de l'associació doncs crear una campanya d'això que ara es diu microfunding, o de qüestació popular, i demanar a la ciutadania de Lleida, solament, sense institucions en aquell moment, que ajudessin amb una captació de diners, és a dir, que aportessin el que poguessin. Es va aconseguir gairebé 40.000 euros, i quan tingueren els primers diners van fer l'operació de baixar la Mònica. La Mònica, que havia d'anar-se a restaurar en aquells moments a Alemanya, i que va servir durant tot un any com de referència de tota aquesta campanya, perquè, evidentment, al voltant d'ella, doncs, tothom la va estar veient i tothom se va engrescar per col·laborar donant diners. El 2015 es va fer el comiat formal de la Mònica, fent una crida a les Mòniques de Lleida. Malauradament no van vindre gaires, però sí que va vindre una Mònica especial que tu com a periodista i tothom la coneixerà, que és la Mònica Terribes,
sí.
I que la va d'alguna manera apadrinar en el comiat. Aquell comiat va ser xulo, maco, emotiu, i l'empresa Romero Polo és la que es va encarregar, en principi, amb el compromís de portar-la a Alemanya. El que passa és que no va marxar directament a Alemanya, sinó que se van als tallers de l'empresa Carvajal, que són els que tenen l'especialitat en reparar i cuidar de les campanes de quasi bé tota la província, i especialment tenen l'adjudicació de les campanes de la Seu Vella, i a més tenen l'adjudicació d'aquestes empreses d'Alemanya i ara la d'Àustria per poder fer aquestes reparacions. Per tant, eren les persones idònies, és bastant en el seu magatzem, i van aprofitar que estaven en el magatzem per fer una documentació exhaustiva de la campana des de l'associació. Evidentment, això implica des del voluntariat, el qual a vegades pues, no va tan la rapidesa que caldria. Documentació exhaustiva vol dir pues, fotos, vídeo, C3D, en el cas hipotètic de que en el viatge o en inclús al passar pel taller tingués algun problema, que si es perdés la campana pues, que poguessin reproduir-la amb exactitud, amb tota la decoració, que si no s'avui l'altre dia comentarem la que té. I en aquest procés se va passar pues, un temps. Juntament amb això, nosaltres creiem que la campana era una part del projecte, perquè el projecte era tot la ubicació de totes les campanes al seu lloc. L'Àngel Corbella, l'arquitecte també membre de l'associació, va col·laborar fent aquest projecte, però és que tot això se va dilatant una mica, i després van xocar amb la burocràcia. La burocràcia...
Que és la gran barrera, almenys en aquest país.
Exacte. Nosaltres teníem un conveni fet amb el consorci per poder fer aquestes fenyes. Mentrestant, clar, va haver canvis en el consorci, va haver canvis en la Generalitat i en la Paeria, i a l'hora de la veritat, quan ja teníem el projecte fet i tot ja decidit, bueno, a veure com ho fem, perquè, clar, sortir de l'estat espanyol, dintre de les lleis, tot i que estiguem a la Unió Europea, cal uns protocols, uns permisos especials. Llavors és quan la Generalitat va dir...
Per una campana, no?
Exactament. Això és meu, la Generalitat, això és meu. Què feu vosaltres que no és vostre tocant una cosa que és meva? Dic, home, tenim un conveni, som els seus amics de la Seu Vella, estem d'acord, parlem-lo. No, això ho hem de fer nosaltres. Clar, això ho hem de fer nosaltres.
És a dir, si no arribem a engegar, ni se'n recorden que allò és seu, que necessita un manteniment, ara, si m'ho toques, quiets, que això és meu, ara m'hi poso.
Correcte. I, de fet, s'han posat, el que passa és que en aquest posat s'ha passat quasi bé 2 anys més. Exactament. Al final l'ha fet i el Departament de Cultura l'ha assumit perfectament, sense cap problema de despesa, i la sorpresa agradable va ser pues, això, que vingués el dia de Sant Ramon, i fins i tot van acceptar una proposta des de l'associació de que no pugés directament al campanar només a arribar, com te deia al començament del programa, sinó que estigués una temporada baix perquè es vegués, cosa que de seguida el director dels serveis territorials, Albert Turull, va veure que tenia tot el sentit del món i es va fer aquesta operació.
Haver explicat així, evidentment. Sí. O sigui, sempre i quan quedi assegurat... Que, perquè quan dius mes i mig entenc que caurà pel cap de setmana, que és el dia de la Seu Vella, que és el darrer cap de setmana d'octubre, doncs aquella setmana abans o aquell mateix cap de setmana tinguem assegurat que es pujarà, perquè llavors ja també serà simbòlica la data.
Sí, la idea que hi ha, sense concretar-la, és pujar-la. Clar, pujar-la és tota una operació, havent d'una grua especial a dalt, després a dalt s'ha de fer una petita instal·lació.
Perquè entre dues persones agafada per les escales no?
No. És a dir, la campana pesa, a nosaltres ens pesava als tallers del Carvajal 450 quilos. Quan va entrar a Innsbruck, que tenen unes bàscules més especialitzades, va donar el pes de 449,5. És a dir, que mig quilo de diferents. Però el més curiós és que després de la restauració ha perdut un quilo. És a dir, que ara pesa 448,5. És a dir, que van portar una campana de 441,5.
I ja havien de posar material, no? En lloc de treure.
Sí, és això. No, també van treure, perquè el passa és que el que van treure no sé, és un tema que ha quedat una mica en l'aire. Bueno, on s'ha perdut aquest quilo.
És igual. Prop de 450 quilos entre dues persones, perquè tres no. Ja no hi passen.
No, per descomptat.
És inviable, no? Perquè algú pot pensar, en lloc del muntatge, escolta, agafa dues persones fortes. No es pot pujar per l'escala.
I a més, el que tu dius molt bé, no passa ni per l'escala, pel propi volum. No, la de la monescala...
Com és de gran la
Mònica?
Ho dic perquè, si podeu, pugeu a la seu vella a veure-la, però si no, quines mides aproximades? De quina mida estem parlant?
És relativament petita, és a dir, de les campanes que hi ha al costat de la Silvestre, que és la que té a la vora, sembla una petidona. Són 90 de boca, 90 centímetres de boca, de diàmetre, i d'alçada, és a dir, que és més ample de base que d'alçada, són 70 centímetres.
Bueno, escolta, quasi més un metre, abraçada.
Sí, exactament.
El que passa és que quan la veus a dalt, penjada... La veus petita.
Home, clar, per descomptat.
És una bona experiència, és veritat. Ara que ho diu el Joan Ramon, anar-la a visitar. Ja està exposada, no?
Sí, no, el dia mateix Sant Ramon es va quedar ja exposada, està allí i es pot veure... I es pot veure amb la decoració, que és un cas, la comentem en un altre moment, perquè val la pena de que la gent la miri en detall i en cura, i és un cas parlarem de les altres campanes.
Bueno, mira, saps que la proposta era que, com a mínim, un cop al mes per l'estructura de la seuella, si n'hem de parlar més, cap mena de problema. Dilluns vinent en tornem a parlar. Joan Ramon González, escolta, hem engegat aquesta nova temporada dels bocins d'història 2022-2023, com sempre... donar-te les gràcies per la teva col·laboració i, vaja, cada dilluns, uns minutets després de la una, ens escoltem aquí a Cope Lleida.
Pues el mateix, un plaer tornar-hi a ser. Gràcies per la confiança que em feu i espero, l'ho dit, que els oients estiguin també contents d'aquesta continuïtat i que coneguin més i conèixer sempre s'estima el nostre patrimoni i especialment el de la Sovella, al que li dedicarem una atenció especial a aquest curs.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Expectativa.
Comienza tiempo de juego.
Realidad.
Comienza tiempo de juego.
En tiempo de juego todo es lo que parece.
Siempre.
Y este martes con la Champions.
Hola Manolo, muy buena.
Desde las 8:30 jugamos la primera jornada de la Liga de Campeones. Celtic, Real Madrid, Sevilla, Manchester City.
Esto es fútbol puro.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Estoy loco porque
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Va, que anem directes cap a les 2 de la tarda. És que sempre es feia entrar tard. Al final vas acumulant retard i sempre es feia entrar tard. La veritat és que hem de tornar a ajustar a 2:15, eh? Però comencem la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports, la primera de la temporada. Tenim amb nosaltres la Vanessa Ortega, que és la presidenta del Balàfia Volei. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Com estàs?
Molt bé. Vosaltres?
Bé, retornada, o sigui, ja posada al lloc, eh? Fora, vull dir, ja has acabat vacances i ja estàs al dia a dia, ja.
Sí, quin remei, no? Poques vacances, per això, aquest any, però bueno.
Bueno, ara m'explicaràs que aquesta tarda, a les 7, teniu presentació a la sala d'actes del Centre Cívic de Balàfia de les noves equipacions del Balàfia Volei, ja?
Exacte.
És avui, ja. Molt bé. Amb nosaltres també el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Albert Square, cap d'Esports del Diari La Mañana. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tot bé?
Sí, home, anar fent.
Sí, home. Una mica apalancats, però bé, bé.
Una mica apalancats, què vol dir això?
Sí, sí. No, no sé què ha passat aquest estiu, unes palanquis cap aquí, palanquis cap allà. Per això dic una mica apalancats, però anem bé, anem bé.
Ara no sabia per on anaves, Xavi.
No, home, no.
Els del Betis estan contents amb les palanques, també.
Sí, també, també, també. Ja comencem així, home.
Aquesta és la palanca, aquesta. Sí.
Bueno, el Vanessa, des que fa de pregonera...
Pues, bueno. Sí, ja no ens fa amics, tu.
Ja no vols saber res, ja.
Via satèl·lit...
Ara estic en un nivell superior. Com
ja ho veig, ja.
Quan has estat de pregonera?
Tampoc costa gaire, eh? Tampoc costa gaire, està en un nivell superior nostre.
Vaig ser pregonera de la Festa Major de Balàfia.
Ah, amiga, molt bé. Home, escolta, el Balàfia Volei, amb superlligadors... bueno, escolta, com ha anat l'estiu? Fitxatges, plantilla del Balàfia Volei?
Pues, us podeu imaginar, a tope. La veritat és que ha sigut un estiu bastant... Bueno, ple de feina, que és el que ens toca, i preparant aquesta temporada que bueno, que és difícil, que és un repte i que almenys que no quedi perquè no hem treballat prèviament i que les coses es facin el millor possible.
Plantilla tancada?
Sí, però és possible que hi hagi alguna incorporació d'última hora, però en principi sí.
Bueno,
sí però no.
Sí però no, bueno.
Sí però no.
Bueno, escolta, si és per millorar, per sumar, perfecte, les incorporacions. Si no, doncs ja ho teniu. Aquesta tarda, com dèiem, presentareu les equipacions, les veurem aquesta tarda i, si no, dilluns vinent ens les expliques. Albert Square, no ha començat res llevat del futbol. Bueno, no ha començat. A veure, ara diré una cosa que sonarà malament, però... No tinguem... O sigui, agafem-la bé.
A veure.
Hi ha una lleidatana que em té l'Albert Square despert de matinada.
Sí.
Eh? Sí. Que és la Emma Carrasco.
Sí, i què? Exacte.
Que, i bé, escolta, i bé, molt bé, nedadora lleidatana, que està triomfant.
Bueno, campiona del món júnior dels 200 braça, campiona d'Europa júnior de 400 estils, i bronze a l'europeu i al mundial de 200 estils.
Imagina't,
o sigui,
tu.
Històric. Històric, jo no recordo. Ara parlàvem abans amb el Sergi, abans d'entrar. Ostres, recuperem, l'Alicia Esparza fa el just. Dic, no, dic, campiones del món júnior, no havíem tingut cap.
Clar, és que...
I té 16 anys, en la qual cosa encara n'hi queden 2 de júnior.
Déu-n'hi-do, eh?
O sigui, és de desembre de 2005.
Dic de matinada, dic de matinada perquè estan competint a Perú, a Lima, i per tant, clar, el canvi horari és aquest. Però jo anava seguint el Twitter de l'Albert, avui a la 1 de la matinada, avui a les 2 de la matinada.
Sí, sí.
Bueno, a més, es anava classificant.
Sí, sí, és bo. Bueno, és el que té estar malalt d'esport, no?
O se pendó.
O se pendó, sí. Bueno, jo era dels que amb 14 anys, a les 3 del matí, veia el US Open de golf amb el Severiano Ballesteros.
Bueno, és igual.
Ja ve de lluny aquesta tara mental.
Jo de petit amb el meu pare m'aixecava a veure les curses de motos i de Fórmula 1 de Japó, eh?
Vull dir que... Ja està. Estem igual. Sí. El que passa és que una cosa és Severiano Ballesteros i les curses de Japó, i una altra cosa és, cony, una lleidatana, tu.
Sí. No,
i dius, ostres.
I és bo, jo, mira, sort en tinc de l'Albert que va posant lleidatanes i lleidatans al mar. mapa, perquè si no poden passar desapercebuts i és una mala feina.
Ha estat un molt bon estiu, per l'esport femení lleidatà. Aisú Noda també ser campiona d'Europa. Berta Segura ho va fer molt bé, també, als campionats d'Europa, també ha aconseguit medalles aquest estiu. Alba Caño i Ona Baradà també van ser campions en la selecció espanyola de futbol femení. O sigui, l'esport femení de Lleida, i sobretot de formació, per dir-ho d'alguna manera, ha tingut un estiu espectacular. En qual cosa, bueno, et fa pensar que tenim aquí unes esportistes amb un potencial brutal que segur que ens faran xalar en els propers anys.
Estava pensant ara, Vanessa, si se t'ha passat pel cap fer una divisió femenina del vòlei.
Un equip. No, jo ja en tinc prou amb el masculí i ja tinc prou mal de cap. No em vulgueu tan mal que no cal.
Bueno, el femení de la EM, canviant d'esport, va acabar ahir el darrer partit de pretemporada amb una victòria. Bueno, ara començarà el de veritat, una EM femení que s'ha remodelat bastant.
Moltíssim.
Sí, sí, des de la banqueta bastant. Sí, sí. Ja veurem què passarà, Perquè no sé si pintarà tot el que va fer la temporada passada.
Bueno, la passada van fer, reitero, perquè ho vam dir aquí, una temporada espectacular, perquè aguantar on es van quedar i al final jugar fins i tot el play-off i mira, no va sortir i doncs, però quedar-se on s'havia quedat era l'objectiu, el van complir jo crec amb escreix. Això és de debò ara, la lliga en la que estaran.
Sí, que ha hagut una revolució, s'ha canviat l'entrenador, però també s'ha canviat pràcticament tota la plantilla, i sobretot la pólvora, no?
Sí.
O sigui, les tres de dalt, que eren Pixu, Natàlia i Alexia, que eren unes que van firmar 30 i pico gols, han marxat les tres.
Clar, s'han de buscar 30 gols més.
Clar, has de buscar 30 gols al futbol, que si una cosa es paga és el gol, i si una cosa doncs l'EM no pot pagar és grans fortunes. Aleshores, bueno, veurem com va la temporada. També t'he de dir que al contrari que el Lleida Esportiu, que ha tingut la millor pretemporada que jo recordo des de l'any de Sibirio, i després vam arribar al desembre i ja estem a zona de descens,
sí.
Doncs l'EM ha tingut una pretemporada una mica al tran-tran. Bueno, el que compta és la primera jornada.
Ja, evidentment.
Perquè el Lleida mira la pretemporada i la primera jornada cataclan.
Claro, ara anem cap aquí
i ja veurem.
M'ho poses bé pel tema de que el futbol al final és gol. És veritat que són moltes altres coses, però és que al final el que donem són resultats. Els resultats són gols.
No, les àrees, dominar les àrees.
Bueno, ja, però
el Barça ha començat com un tiro, però perquè Ter Stegen està parant també.
Sí, correcte.
El que feia dones que no parava.
Gols que no et fan i
exacte.
Gols que fas.
Lewandowski,
podem discutir si val el que val o no val, però escolta, pilota que enganxa per allí l'enxufa. Haaland al City sense comentaris.
I el Madrid ha guanyat Lliga i Champions, Benzema a Courtois Benzema.
Claro, exactament.
Després un dia Vinicius, un altre dia Modric, un altre dia Kroos, però al final els que passen sempre per guixeta, Courtois Benzema.
No, totalment. Ahir, jornada número 1, grup tercer, segona ref, per ubicar-nos, és la tercera divisió d'abans, perquè encara, pel que passa que ara li diem segona ref, però perquè tinguem aquesta realitat d'on estem, el Lleida va caure davant del Teruel, 1-0, curiosament revisava resultats d'aquesta primera jornada d'aquest grup, i tot és o 1-0, o 0-1, o 1-1, o 0-0, tot. O sigui, no ha hagut més d'un gol per partit. Hores d'ara, bueno, han situat el Lleida darrer, 18è, amb 0 punts, és igual, és primera jornada. Però el preocupant, no sé si va veure el partit, és
només van tirar una
la falta de material ofensiu, per entendre'ns.
Només van tirar una vegada, en 90 minuts.
Pues clar.
Bueno, és el que et deia, no? Que tu has fet una molt bona pretemporada,
sí, home,
i de vegades els àrboles t'impiden veure el bosc, no?
Sí, sí, però clar, la temporada l'han fet entre el Menàrguens,
sí, no, els Sitges sí.
I el Col·legi. I el més gran, el Saragossa.
Saragossa, Andorra... I sí. Però clar, és que l'últim amistós, tu vas a Manresa, guanyes 2-5 i dius, hòstia, Manresa és de la teva lliga, però i després, a la primera jornada, Manresa guanyes 0-1 a València i tu cas que sugues 0.
Per això dic que és molt diferent.
Per això et dic que les pretemporades... jo és que no em faig cas. No em faig cas.
Els resultats almenys no.
Perquè, insisteixo, la millor pretemporada en Lleida Esportiu va ser la de Sibiero. Ho van guanyar tot. I al mes de desembre vam tenir que firmar mig equip perquè eren penúltims amb l'Aldense.
Esportivament, a part, ho sento, és que hem d'acabar tocant el tema perquè és que és el tema. Vam acabar així i veig que tornem a començar així. Esportivament, a part, tinc seriosos dubtes de que la situació legal i econòmica del club no acabi passant factura a la parcel·la esportiva d'aquí a poques setmanes. perquè tenim un precedent a la Copa Catalunya en el qual el Lleida Esportiu, ni que sigui els penals, però acaba guanyant el partit, li prenen els despatxos per una impugnació, no ha canviat res de llavors, i per tant, jo no sé, el primer partit que el Lleida traigui un punt, o un empat, o una victòria, a veure què cara en passarà.
No, home, de passar no té que passar res, però continuem estant provisionals.
Bueno,
no
bueno, sabem, bueno, bueno.
Però no sabem qui som.
A,
veure,
a la Copa Catalunya s'ha impugnat el resultat?
Bueno, no, res.
Però no sabem qui som encara, eh?
El Castelldefels falta la veritat i la Federació Catalana es puteja i segons com l'any que ve no jugarem la Copa Catalunya.
Bueno.
És un escàndol.
Que se ho quedin.
És un escàndol. I la situació és
però, Albert,
és molt preocupant.
No ho sabem, eh? No sabem com els diem encara.
No, bueno...
Bueno, aquest és un altre tema.
No, és el mateix.
Bueno, és el mateix, sí.
Si li donen la raó a l'altra part...
Anem a ubicar-nos.
Cuidadito,
no sabem
cuidadito.
Com ens diem, és perquè... tornem a explicar aquella història ràpidament...
Oh, però si és que és
història que hi ha. I es va fusionar amb un equip...
No,
de
no, 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 no,
no, això ja no existeix.
Això ja no. Això
la
ja...
història és que aquest club està funcionant amb una mesura cautelar d'una jutgessa que va dir que se l'havia d'inscriure cautelarment al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat, quan el Registre d'Entitats de la Generalitat va tombar el procés, i aquest procés, en un moment o altre, perquè la cautelar, com el seu nom indica,
esclar,
és cautelar.
Esclar.
Hem tingut el comodín del mes d'agost, que és inhàbil
aquest
país. Ara haurem de veure què passa amb la jutgessa i què passa amb aquesta cautelar.
Bueno, si és tema de justícia, també s'allargarà.
No, però és una cautelar.
I
va per lo civil. Aleshores, i paral·lelament hi ha el preconcurs de creditors que va presentar el Lleida Esportiu Terrafarma. Perquè, clar, el Lleida Esportiu diu que el Lleida Esportiu Terrafarma no existeix. En virtut d'aquest procés de fusió, que no es va arribar a completar. I que ha arribat el cas, si s'hagués completat, bueno, si el Javi i jo ens fusionem, som el Javi i jo els qui decidim qui són els gestors de l'empresa que surt del Javi i l'Albert.
Claro.
No el Ricard.
Bueno, claro.
Que ets un satèl·lit, vens per aquí i dius, no, a vosaltres que us donin pel sac, no, aquí mano jo. No, perdona.
Ja, per aquí,
això, en l'hipotètic cas que s'hagués confirmat la fusió, però, que no es va confirmar.
Vale, això sí, però per aquí al mig hi ha aquella reunió i aquella signatura del Jordi Esteve,
sí,
amb el qual entren a la Junta i llavors teòricament poden decidir.
No, encara no.
Un de tres.
Ah,
un sí, de tres. Sí. Jordi Esteve és un.
Sí, és un, per això... Però,
no, però, llavors... falta, però falten els altres dos.
Sí, però entren a la Junta els altres i són majoria dins de la Junta, no?
Bueno, però és que aquesta Junta no està validada en lloc més enllà d'aquesta cautelar.
Aquí
clar,
va.
Clar.
I te dic una altra cosa. En aquesta Junta, una de les persones que hi figura ja no hi és. I tu això ho has de notificar. Però, clar, a qui li notifiques aquest canvi de Junta?
Sí, clar.
Si només existeixes...
A la jutgessa.
En base a una cautelar.
Ja.
Ricard, no li diuen la veritat ni al metge.
Ja està.
Pues no li diuen la veritat ni al metge.
Bueno, jo,
vamos a fitxar a un internacional que és, bueno, la setmana que viene, això el juliol, on és. Vamos a traer a tres nigerianos que no sé què. On són? Estamos al día con el cuerpo técnico del año pasado, quan estaven litigant a Maciara i Zaguirre. Estamos al día con todo el año pasado, quan jugadors i tècnics que no continuen aquesta temporada d'esportiu, et diuen que l'última mensualitat i les primes no s'han pagat. I així, una darrere de l'altra. I primer, era l'Square, que era un manipulador.
Ah.
I després era la Mañana, que no volia el millor pel Lleida. I després era el Lasso, que mentia. I després era el president de l'Ibiza, que lo voy a denunciar. I després era el Castelldefels, que falta la veritat. I després era la Federació Catalana, que no nos quiere el bien. I després era Joan Febas, que l'últim mes desapareció. I després era Joanet, que resulta que al juliol li havies oferit 8 vegades més de lo que cobrà i l'altre dia denuncies que no s'ha quedat perquè te demanava el doble. Bueno, prou ja. O sigui, prou ja, perquè no li diuen la veritat ni al metge.
Clar, aquí el problema que hi ha és que...
Aleshores, i paral·lelament amb això... A la Mañana la tilles de fulla oficial dels Esteve, hòstia, i un mes i mig després el fotògraf oficial del club és el fotògraf de l'altre diari de la ciutat. Que no passa res, que estem en precari i tenia aliances, jo això no ho qüestionaré, i evidentment no tinc res en contra ni amb el diari Segre ni amb el Eche, faltaria més. Ara, adiós rogando y con el mazo dando. Sí, un fulla oficial per traure tres notícies que són veritat i estan contrastades, i després tu ara... firmes aquesta lia, però de què estem parlant?
Clar, aquí el problema és que la ciutat és petita,
t'acabes coneixent tots, per sort o per desgràcia.
I t'he explicat l'1%.
Sí, ja ho sé.
Ojo, l'1% de lo que jo sé, que evidentment no és tot.
Clar, aquí, bueno, aquí el problema ve...
Jo crec que la cautelar la donguin al revés.
Sí, però aquest problema, aquí el problema ve, i ja ho hem dit per activa i per passiva, d'aquell 14 de febrer, que s'accelera, se salten plaços, i a partir d'allí això és com cicatritzar una ferida en fals.
No, pues estem...
al final s'ha d'acabar desfent una altra vegada per tornar-ho a fer bé.
No, la cicatritza l'Ajuntament quan el 18 resol el conveni col·laboració i el 21 permet el canvi de claus. Aquest és el problema.
Bueno, aquí hi ha una altra història.
Gran problema. Aquest és l'altre gran problema.
Que tu, el 18, dius tu al carrer i tens 2 mesos per presentar al·legacions i 3 dies després ja no em dones peu a presentar al·legacions, sinó que automàticament al carrer.
No ho vaig entendre perquè no se mantenien els plaços. Diumenge, dia 11 de setembre, Lleida Esportiu, Ebro, a Lleida, al Camp d'Esports. Mm-hmm. El Lleida Esportiu d'ara té conveni amb l'Ajuntament? No em sona.
No.
Per tant, li deixaran usar el camp d'esports?
Claro. Jo...
Com a propietaris, l'Ajuntament, és camp municipal...
Per què no fem una patxada?
Però no tenim conveni.
No tenim conveni.
No, i no podem dir que no hem tingut temps, per fer-lo.
Bueno, però és que ara l'Ajuntament potser s'està donant compte que...
És que no és normal que no hagi conveni. És que no és normal. Pots fer un conveni, si vols, temporal, però
mira,
hi ha de ser.
El resum de tot plegat és que aquí durant 11 anys hem vist impossible que els Estrella marxessin del Lleida, i quan hi ha hagut una finestreta...
Han obert la finestra de part en
part. Ja, pum, ens hem fotut de patac i ja ens és igual tot. O sigui, el que facin els nous, ens és igual què, com, quan, és igual. Lo important era que els Esteves estessin fora. I no ho acaben d'estar, perquè és que no ho acaben d'estar. I els altres els hi estem comprant tot.
Bueno, és que,
i aquí també des de l'Ajuntament.
Bueno, però el que has dit té sentit. És a dir, que els Esteve havien de marxar, jo crec que era una obvietat. Tal com, és a dir, els últims anys dels Esteve són dolents.
Sí, però no s'ha de fer d'aquesta manera.
No, jo no dic les maneres. Dic que havien de marxar, està clar. Ara, que també davant d'aquesta ànsia de canvi ens posem una vena als ulls, pues no és bo.
No,
perquè si comences malament no seguiràs bé.
Bueno, la gent ha de saber les veritats, com diu l'Albert, molt bé. Vull dir, la botiga no és del club. La botiga que venen les samarretes famoses, aquestes robes, no és del club.
Ah.
És més, una empresa privada.
És més, a nom de qui facturen aquestes samarretes?
Ah, és
el Lleida Esportiu.
El Lleida Esportiu, què és el Lleida Esportiu?
No, és que no és. Vull dir, el tiquet que et donen és d'una empresa privada, que és del senyor Javalollos i d'altre senyor. Per tant, no és ni del club. I com és que has fet obres en un puesto municipal? On és el permís d'obres? Qui te les ha donat, aquest permís?
Bueno, l'Ajuntament és còmplice en aquest aspecte.
Però és igual que és còmplice que estiguin a dintre.
Però si tot això és el món del futbol, i passa tot arreu. Però el problema és que tu vas de transparent per la vida, vas alliçonant a la gent, i tu estàs fent el mateix que feien els altres. Aquest és el problema. Ha canviat, no? És que el 28 de gener estàvem a una llicència de la desaparició. No. 28 de gener estàvem a una llicència de cometre alineació indeguda, que és el que has fet al primer partit oficial d'aquesta temporada.
Sí.
A la Copa Catalunya. I el que has fet també al primer de Lliga. Passa que com que l'has cascat, doncs no... Val. Aleshores...
L'alineació indeguda de qui és?
Vale. Ja més dies que llonganissa, vale, no et preocupis.
No tenim temps. Però...
Comencem així, eh?
Bueno, no, jo t'ho dic perquè el dia 11 s'ha de jugar a casa.
No, bueno,
I li sumem lo de que s'ha de jugar a casa.
Bueno, i si jugarem...
Bueno, escolta, o no. Vull dir, aquí se va inscriure a 2 ucranians en 48 hores, eh? Vull dir, a veure si m'entens.
Sí, però...
I se van denunciar alineacions indegudes i es van tombar. El que passa que està via judicial, el tema aquest. Ja veurem com acaba. Però, bueno, és evident que a la Federació Espanyola de Futbol, doncs els nostres gestors tenen un comodín. Bueno, perfecte.
Bueno, vale.
Però la situació, al final... Dius, ostres, és que, bueno, és que estem a 5 de setembre i estem parlant d'això.
Clar, aquest és el problema. Que hi ha hagut l'estiu pel mig, que vam acabar com vam acabar, dius, bueno, a veure si comencem bé. Però no ha canviat res, al contrari.
Clar.
La bola es fa gran.
Clar. I jo entenc que tenen molts problemes. I jo entenc que cada calaix que obren és un calaix de merda parlant en plata. Però, noi, que no sabies on t'hi ficaves?
O no.
És que potser el problema és que no.
Busqueu el Twitter de l'Albert Square, perquè el juliol, crec, que va ser a l'agost, va fer un tuit amb, bueno, amb un multituit o d'aquests...
Un fil
d'aquest de 15 parades on explica fets. Bueno, enuncia fets. No jutja ni dona opinió.
No.
Enuncia fets de coses que ha passat, perquè a vegades ara ja ens podem començar a perdre. I ens podem perdre amb lo de... això que deies al principi, que tampoc ho entenc, que si estimes, que si no estimes el club, o Lleida, o el futbol, o la ciutat. A veure, jo tampoc vull un club que porti el nom de Lleida que estigui de qualsevol manera. No és el que vull. O sigui, prefereixo estar un any sense futbol i que entri un club amb tot clar, per exemple.
Ja, però algú dubte que Copa Lleida li interessa que el Lleida vagi bé.
No, evidentment.
Que Albert Escuer, que Javi Pérez, Ricard Álvarez, li interessa que el Lleida vagi bé. Algú té dubtes d'això?
Ja, pues sembla que sí.
No
ho han acabat d'entendre, això. És... Ser crític no vol dir que no vulguis.
Clar.
Al contrari, jo, si estiguéssim a segona A, perfecte, m'entens? Ah.
No, és que todos a una hay que remar al mismo barco. Ja, però si el Consell Català de l'Esport te diu
que, no?
que tanca el procediment, pues s'haurà d'explicar, no? Encara que sigui un mitjà només.
I amb aquests estudis...
Tampoc hi ha tants mitjans a Lleida com per no convocar-los tots, però...
I amb aquests estudis va dir que tenia que haver de transparència.
Clar.
Que és el que ell volia. Bueno. La transparència no se n'és.
On és la transparència? Que ha passat amb Gerard Escoda? Que ha passat amb Gabri? No, sí, que volien desmuntar l'equip per fer-ho Sabadell. Però si t'han emportat dos jugadors... I tu estàs desmuntant juvenils i cadets infantils.
Bueno, el futbol base donarà per un altre dia.
I tens un entrenador que, evidentment, està fitxant jugadors que coneix. Doncs com Comidià, que es va venir aquí i va portar el Vistec, bueno, i va portar tots... Toño, va portar Urco, va portar Colines del Toledo, com ho fa tothom.
Com ho fa tothom. Després, si venen o no venen, és per si els interessa o no. Això, vull dir, això és el joc, regles del joc i punt. Funciona així.
Aleshores, ostres, és que és això. Vull dir, vas amb la veritat per davant, amb la transparència. I no. És que ni dius la veritat sempre, ni ets transparent. I que, insisteixo, ho entenc. Però dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? I no vagis allí sonant al personal amb una suposada autoritat moral que després no ratifiques en fets.
Correcte.
I que, escolta, que el primer que li fa col·laboró està parlant d'això és a mi, eh?
Sí. No, em consta. El que passa que el tema dels xarxes també és un tema delicat.
No, i que la situació del club és la que és i en un moment o altre s'haurà de solucionar. És que,
evidentment. Va, que ens plantem a les dues. Dilluns vinent seguim amb el col·laborat aquest. Vanessa Ortega, que vegi bé la presentació aquesta tarda.
Sí, presentació i celebrem. Sempre celebrem nosaltres.
Vinga. Xavi Pérez, Albert Escuer, cuideu-vos. Una abraçada.
Vinga.
Salut.
Adéu.
I nosaltres que ens n'anem ja directes a les dues, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20, demà dimarts. Demà estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, que ens posarà el dia del que ha passat meteorològicament parlant.